va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
Aquests dies, divendres i ahir, s'ha celebrat la trobada de voluntaris de Càritas a Catalunya a Girona, a la qual també hi ha assistit Càritas d'Urgell. En parlem amb el delegat diocesà, mossèn Jaume Mayoral. Bon vespre.
Bon vespre.
Amb quins objectius s'organitza aquesta trobada?
La trobada s'ha organitzat amb un objectiu que ja portàvem de la primera trobada que vam fer el 2012, ara farà 2 anys, i en el qual va haver aquest compromís de fer un acompanyament dels nostres voluntaris, no només de manera, diguem-ne, si volem, lúdica, sinó també participativa i formativa. I a partir d'això, Càritas Catalunya agafa aquesta proposta i l'ha transformat en aquest acte, en aquestes jornades de 2 dies que han tingut lloc a Girona.
Uh-huh. I aquesta trobada, doncs, ha tingut una part de formació, ha dit vostè.
Sí, sí.
Què es tracta?
Mira, el mateix lema, el fil conductor, per entendre'ns, de la trobada, ja ho diu, és compartir, aprendre, construir espais d'esperança, i aquests 2 dies hem intentat això, no només compartir i aprendre, sinó també construir espais d'esperança a partir de la formació. S'han fet un seguit de tallers en els quals aquests més de 850 voluntaris de les 10 diòcesis catalanes han pogut participar, des d'eines de voluntariat, des del tema de com formar un equip, el tema de la immigració, com treballar la justícia, tot un seguit de tallers adaptats una mica a la realitat de les nostres Càritas per poder fer un pla de formatiu, no només que el voluntari es vegi com una persona que fa coses concretes, sinó que a més se l'acompanya i se'l forma. Això era la idea bàsica de les jornades. A més dels tallers, també evidentment s'hi ha posat algunes, diguem-ne, ponències més, diguem-ne, sucoses, que també poguessin també valorar la feina que es fa des de l'Església a través de Càritas. Uh-huh. I em sembla que s'ha aconseguit.
Uh-huh. Quin és el perfil dels voluntaris?
El perfil del voluntari, a nivell d'edat, és una mitja d'edat mitja alta, però el que sí que notem és que són persones amb ganes de treballar-hi, de fer-se present, no?, amb les diferents activitats que es fa Càritas en tots els camps, perquè vull dir, encara que siguin persones de mitjana edat, el camp de la gent jove, dels infants, no es descuida i tenen ganes de portar aquell bagatge que tenen, no? Això és una mica el perfil. Persones de totes, en aquest sentit, d'edat mitjana, també majoritàriament, perfil femení, de dones, però també hi ha un gruix important de voluntaris. I això és una realitat que penseu que a tota Catalunya, aquestes 10 diòcesis catalanes que formen Càritas Catalunya, són uns 10.000 voluntaris, que Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Uh-huh. per la nostra església.
Uh-huh. I quina és la situació actual? Es veu més persones predisposades a ser voluntaris?
Jo em sembla que la situació, la radiografia de la pobresa, que està bastant accentuada en aquests darrers anys de crisi, aquests darrers 5 anys, ha fet, per una banda, que la gent es conscienciés i que no només aportessin a nivell, diguem-ne, econòmic més ajudes, sinó que també a nivell personal es poguessin implicar en diferents projectes, perquè els projectes de Càritas són molts, no? Uh-huh. I això sí que ho trobem, no? Hi ha una participació en aquest sentit que poquet a poquet va creixent. Aquests dies s'ha presentat la memòria de la Confederació de Càritas d'Espanyola, de les 70 diòcesis, i penseu que es parla d'un gruix de més de 70.000 voluntaris a tot el territori espanyol.
De l'estat espanyol.
I és impressionant, no només veient les xifres de diners esmerçats, que parlem no aquest darrer 2013 gairebé 300 milions d'euros, sinó que també ens hem adonat que cada vegada minven més els ingressos o les aportacions públiques i augmenten les aportacions privades. Vol dir que, ja sigui voluntari per fer coses o voluntari per col·laborar, hem notat que, bueno, hi ha aquest reconeixement de la societat civil, que per nosaltres és tot un, diguem-ne, tota una alegria, no?, que reconegui un treball, millor que no calgués, però que, evidentment, a nosaltres això també ens dona un to d'animar-nos, i això ho hem reflectit aquests dies també a les jornades, no?, de dir com la societat civil reconeix aquesta tasca de l'Església a través de les Càritas.
Quins són els principals reptes que es planteja ara Càritas?
Mira, aterraré una mica el nostre bisbat, que és el que estic segur que els nostres també, que ens escolten, també volen saber, i nosaltres justament estem valorant molt el tema de construir espais d'esperança. Construir en un sentit físic. Ja en alguna conversa que hem tingut amb vosaltres ho hem dit. Nosaltres ja tenim dos centres que funcionen a tot gas, el centre Sant Domènec a Balaguer, el centre Puigcerdà a Puigcerdà, i ara també us puc ja anunciar, perquè ja és oficial, que el 14 d'aquest mes de novembre inaugurem el centre Sanot de la Seu d'Urgell, no? Centres concrets per acompanyar d'una manera digna i a la vegada també dinàmica la gent que ho necessita, els exclosos, no? I això és un dels projectes que podem dir, donar una visibilitat amb un sentit de dignitat pels que hem d'ajudar. Per altra banda, hi ha els altres petits grans projectes o petits grans projectes que anem tirant endavant. El més, diguem-ne, potser el que hi posem més recursos en aquest moment i més ganes d'anar avançant i encetant-lo és el Nou Grapats, aquest projecte de reinserció laboral a partir del tema de la roba i del seu reciclatge, el seu tractament, que poquet a poquet va avançant i que va prenent forma. És potser el projecte una mica insigne de la nostra Càritas Diocesana, sense deixar de banda el dia a dia de les Càritas parroquials que
I
en
com...
aquest moment treballen també.
Com serà aquest Nou Grapats?
Aquest Nou Grapats és un projecte que el que vol és donar resposta al, diguem-ne, el gran repte que té, em sembla que té el Càritas com a institució i també el mateix, diguem, les mateixes institucions civils, que és poder donar sortida als aturats, poder reinsertir d'alguna manera socialment a persones que estan a l'atur i que a partir del treball en Nou Grapats puguin esdevenir després població activa, no? I, per tant, aquest és el projecte que tenim més d'allò. Tenim una xarxa, no partim de zero, tenim una xarxa de contenidors de roba i al voltant de tot el bisbat. Creiem que és una aposta que podem sortir bé, sabem que porta feina i que s'han d'implicar no només els agents socials, sinó també la mateixa diòcesi, i ho està fent, perquè s'ha d'esmerçar recursos, el tema de la maquinària, per tota la filigrana de paperassa que s'ha de fer, perquè no deixa de ser una empresa, però jo crec que, almenys veient les persones que van al davant de la nostra diocesana, és que és un repte que ens hem de sortir, sobretot per això que et deia, no? Perquè el que volem és tornar a donar possibilitats a persones que estan a l'atur, tant de la franja baixa, que són gent jove, com de la franja alta, que són gent de mitjana edat que en aquest moment de la seva vida, doncs això, troben moltes portes tancades degut a l'edat i altres realitats que estem vivint, no?, en l'atur.
A quantes persones preveu donar feina
el
aquest
projecte,
Nou Grapats?
Sí, el projecte és a llarg termini. A llarg termini vol dir quan es pugui desenvolupar plenament, vol anar cap als 15-20, que puguin anar entrant i sortint, perquè sabeu que reinserció laboral vol dir estar-hi una temporada i després poder entrar al mercat laboral, però això quan estigui tot desenvolupat. Jo estic segur que ara començarem més poquet a poquet, agafant uns quants, i que a mesura que el projecte sigui més estable i ja més definit, ja dic, es considera 15 o 20, que rotativament voldrà dir que podran sortir, incorporar-se al mercat laboral, això esperem, i puguin entrar altres persones, no?, per poder fer aquest acompanyament dins d'una tasca o d'una feina retribuïda.
Així doncs, s'amplia el Nou Grapats?
És que, més que es funde, primer teníem Grapats, sabeu que és aquesta botiga aquí a la Seu, que és, diguem-ne, un primer moment, es diu Nou Grapats perquè no només agafa la filosofia d'aquesta botiga que teníem a la Seu i que funcionava força bé, sinó que també, a més, agafa tota la xarxa que tenim a nivell de la diòcesi de recollida de roba, i clar, això s'amplia on en diem Nou Grapats, perquè vol dir que és un projecte nou, però la filosofia és la mateixa, no? Poder incorporar persones que estan a l'atur i sobretot poder dos coses, que puguin trobar feina, que és la part, diguem-ne, econòmica i material, i l'altre que es puguin autovalorar, és a dir, tindré més autoestima, veure que malgrat hi hagi moltes portes tancades per amb ells, des de Càritas se'ls vol mostrar que se'n poden sortir, no? Que també és molt important, no és només una empresa més, és una empresa singular, com en diem nosaltres, en diem molt empreses amb cor. Uh-huh. És una frase que posem molt en les Càritas diocesanes, diem sempre empresa amb cor, que vol dir que hi ha un valor afegit, no? Que és aquest de donar-los una autoestima que necessiten i no només un copet a l'esquena, sinó realment una possibilitat de ser positius per a ells i la família que hem de mantenir.
Uh-huh. I pel que fa als altres tres grans centres que comentava, el de Balaguer, Puigcerdà...
Potser jo destacaria el de la Seu, perquè també és primera perquè està funcionant, encara que no estigui inaugurat aquí, no esperem, és a dir, s'ha de treballar, començar el curs, i s'ha de treballar amb tallers de múltiples perquè la gent hi trobi algú que els pugui atendre, no? Ja sigui el servei d'acollida, etcètera, etcètera. Però, a més, hem traslladat els serveis generals de Càritas Diocesana justament a Sanot. És a dir, fins ara compartíem espais a la Casa del Bisbat, ara el compartim justament amb un centre de Sanot perquè es vegi que també, diguem-ne, la Càritas Diocesana està no només en despatxos, sinó propers, no?, a la realitat del dia a dia. En el cas de del centre que tenim a Balaguer, el Sant Domènec i a Puigcerdà, fan tota mena d'activitats. És a dir, la filosofia dels centres de referència és que treballin contínuament. És optimitzar aquells recursos, aquell espai que s'ha fet, justament aquells espais d'esperança per molta gent que no se sentin exclosos. És a dir, són centres que són acollidors, que tenen tot allò que han de tenir per poder atendre des de petits cursos, atendre les incidències que hi pugui haver, l'acolliment, etc. I els tres, podem dir, almenys dos ja fa temps, i aquest tercer de Sanot, i el compromís, almenys el que vol tindre Càritas Diocesana, és obrir-ne si podem més. Uh-huh. Econòmicament és feixuc, però també veiem que els que van al capdavant busquen d'aquí i d'allà, i que la gent, quan veuen que realment fa una activitat, es fa una cosa per als que ho necessiten, també en aquest sentit
s'hi aboquen
també
més.
Cops de mà. Jo crec que sí.
Molt bé. Doncs mossèn Jaume Mayoral, hem arribat al final de l'entrevista d'avui. Com sempre, ha estat un plaer.
Igualment, a disposar.
Gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Després de parlar amb mossèn Jaume Mayoral, continuem parlant d'altres temes més breus. Unes quantes famílies de diversos punts del Bisbat d'Urgell es van aplegar dissabte 27 de setembre amb mossèn Cinto Busquet, de la Delegació Diocesana Família i Vida d'Urgell, a la residència de la Sagrada Família de la Seu, en la primera trobada del curs 2014-2015 del grup familiar anomenat Evangeli.com. Algunes parelles noves o més joves van assistir amb els seus nadons de només algunes setmanes, la qual cosa va donar peu a una enriquidora reflexió entorn al canvi existencial que les persones experimenten amb l'arribada dels fills. Alguns van comentar que el naixement del primer fill els havia fet sentir com la baula d'una cadena, com a part d'aquell com més gran que un mateix com a transmissor de vida. Tots van constatar la grandesa de ser pares, com això supera la pròpia petitesa i la felicitat que un sent quan ajuda a portar una nova vida al món. Els matrimonis també van comentar la seva vivència personal d'alguns dels temes relacionats amb els desafiaments pastorals sobre la família, en el context de l'evangelització recollits en l'Instrumentum Laboris de la Tercera Assemblea General Extraordinària del Sínode de Bisbes, que se celebrarà del 5 al 19 d'octubre al Vaticà. La vila de Rialb va celebrar el divendres dia 26 de setembre la festa de Sant Cosme i Sant Damià. Un grup ben nombrós de persones es van reunir a la capella dels seus patrons per iniciar la processó cap a l'església parroquial de la Mare de Déu de Vall de Flors amb el cant dels Goigs. A l'església s'hi va celebrar l'Eucaristia presidida per mossèn Antoni Elvira, vicari episcopal de l'Acció Pastoral i concelebrada pel rector de la parròquia, mossèn Enric Vargas, i per mossèn Enric Prat i mossèn Joan Díez, preveres de l'arxiprestat del Pallars Sobirà. En acabar la celebració, s'entonà novament el cant dels goigs de Sant Cosme i Sant Damià, i després de la processó es van venerar les seves relíquies i es va lliurar una estampa dels patrons. La vila de Rialb celebra cada any amb molta joia aquesta festivitat. Mossèn Xavier Parés, rector de Sanot i degà del capítol catedral de la Seu d'Urgell, ha impartit aquest dijous la lliçó inaugural del curs 2014-2015 de la Facultat de Teologia de Catalunya i la Facultat de Filosofia, en un acte al Seminari Conciliar de Barcelona, presidit pel cardenal prefecte de la Congregació per l'Educació Catòlica. En la seva intervenció titulada «La reforma litúrgica del Concili Vaticà II a les diòcesis catalanes», mossèn Xavier Parés va fer un ampli resum del seu llibre del mateix títol que es distribuirà a les llibreries durant el mes d'octubre. Mossèn Parés és professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Després de l'Eucaristia a la capella del seminari, el cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va obrir l'acte acadèmic. Francesc Torralba, professor de les Facultats de Filosofia i Teologia, ha impartit aquest dilluns una conferència als seminaristes sobre els desafiaments pastorals de la família al Seminari Major Interdiocesà que acull els seminaristes d'Urgell. La xerrada de Torralba va ajudar els seminaristes a preparar millor el proper sínode dels bisbes que començarà el mes vinent a Roma, posant el focus en allò que és essencial en el document de treball del sínode. Tot seguit parlarem amb mossèn Josep Maria Arasté sobre la Mare de Déu de les Sogues de Bellvís. Avui celebrem la festa de la Mare de Déu de les Sogues de Bellvís, patrona de la Plana d'Urgell. A motiu d'aquesta celebració s'ha convocat un certamen literari marià en honor a la Mare de Déu. En parlem, avui ens han fet ressò en el programa Església d'Urgell i ho fem amb el rector de Bellvís, mossèn Josep Maria Arasté. Bona tarda.
Bona tarda. Sí, però la festa, pròpiament de la Mare de les Sogues, se celebra el dia 26 d'octubre.
Ah, més endavant.
Sí, el que, pues, com que el certamen ho organitzen des de Lleida, de l'Acadèmia Mariana, ells ho fan a la festa de la Mare de Déu de l'Acadèmia, que és ara, i llavors, pues, per això ara coincideix doncs, aquest primer diumenge d'octubre, no? Però la festa a Bellvís i la festa més gran del poble, la festa major, és el dia 26 d'octubre, caigui el dia que caigui. Aquell dia és la gran festa.
Ah, així que serà més endavant la festa de la Mare de Déu de les Sogues.
Aquest any cau en diumenge, sí. Sí.
Molt bé. Com va sorgir, mossèn, la idea de celebrar aquest concurs literari?
Sí. Bé, doncs cada any l'Acadèmia Mariana de Lleida cada any celebra aquest certamen amb una vocació diferent a la Mare de Déu, i aquest any aquí del patronat aquí de la Mare de les Sogues, doncs pues li van proposar també si podia ser dedicat a la Mare de les Sogues i ho van acceptar perquè ja feia temps, anys que no es feia. La primera vegada que es va fer va ser el 1901, i dedicat a la Mare de les Sogues, i després, ja fa molts anys també, però conjuntament amb altres, amb la Mare del Remei i així, també es va fer en conjunt, però també ja fa molts anys que alguns dels més grans del poble encara se'n recorden, però els dels més grans.
Així que feia molt de temps que no se celebrava per això.
Efectivament, i llavors, doncs mira, sí, és una bona ocasió, sí.
I aquí estava obert aquest certamen. Quins gèneres literaris també hi podien participar?
Sí, i llavors aquí hi posa i diu el programa que fan els de l'Acadèmia Mariana, ho organitzen ells, això ho fan sempre ells, pues aquest certamen hi ha la flor natural, que són treballs poètics dedicats a lloar la Mare de Déu, tot ressaltant les seves virtuts, qualitats de la seva personalitat, del seu amor a Déu i la devoció dels fidels vers ella, no? Una flor natural, un treball de la flor natural que és el més important, no? i que es doni doncs, allí doncs, la flor natural, també, no? Uh-huh. I llavors hi ha treballs poètics,